Molt bé, doncs en primer lloc té la paraula el senyor Puigneró per donar resposta d'algunes qüestions que es van plantejar en plens anteriors. Senyor Puigneró, té la paraula.
Sí, en concret és una pregunta que em va formular el senyor Pere Soler del Partit Socialista referent a l'heliport de l'Hospital General. Dir-li que aquesta zona no és ben bé un heliport, és una zona d'aterratge, previst per aterratge i enlairament, previst per helicòpters d'emergència i per tant per emergències. Dir-li que té otorgada una llicència d'activitats, en aquest cas doncs, des de l'any 1997 per aquesta activitat, i també contestant a la seva pregunta que també va formular referent a d'altres possibles ubicacions on podien aterrar helicòpters, dir-li que en principi no ens consten evidentment cap altre a la nostra ciutat cap altre lloc formal d'enlairament o d'aterratge d'helicòpters, però sí que és veritat i que d'acord amb l'informe que ha fet el tècnic de protecció civil un helicòpter d'emergències pot realitzar un aterratge allà on ho consideri oportú i també doncs, on ho consideri oportú en aquest cas el pilot de la nau i sempre per un motiu d'emergències. De fet, ara fa 15 dies a la Floresta vam tenir un accident i va haver-hi un helicòpter que va haver d'aterrar en el jardí d'una casa per poder socórrer doncs, a una persona.
Gràcies, senyor Puigneró. Senyor Soler, té la paraula.
Gràcies per l'explicació. La pregunta que li feia al ple passat no només era el tema de la llicència, sinó tot l'entorn. Com vostè ha dit, és de l'any 97, molt abans que es construís el barri de Can Cabassa. I per tant, el que dèiem nosaltres és que el pla de la Generalitat diu que preveu que per zones on estan habilitades per l'aterratge i desaterratge dels helicòpters, o l'aïllament, perdó, s'han de donar unes condicions de seguretat, unes condicions de sonometria, etc. Jo només suposo que en el marc del pla de seguretat doncs, tindrem oportunitat de poder-ho encabir, per això és important tenir el pla de seguretat, i en tot cas entenc que estigui previst per aterratges d'emergència, però escolti'm, no hi ha emergències perquè aquell helicòpter aterra i s'enlaira, que jo sàpiga, com a mínim 3 vegades al dia, i és per donar servei a informacions del RAC, que ens sembla bé, però potser que s'hauria de mirar que no fos la llicència només per emergència, sinó per altres utilitats comercials, en aquest cas, com és el RAC. Moltes gràcies.
Sí, senyor Soler, i en tot cas ho estudiarem en aquesta comissió que hem aprovat avui a través de la moció. Aprofito i li dono la paraula. Té una qüestió o diverses?
Primer de tot, com que ja és la tercera felicitació, m'agradaria felicitar el senyor Granger per l'acord assolit amb el Col·legi de Procuradors de Terrassa. Crec que avança en la línia de la lluita de l'habitatge i per tant anem fent petites passes i ens anem posant les piles i això està bé. Per tant, el nostre reconeixement. En segon lloc, fer dos preguntes. El primer, ja que estàvem parlant de seguretat, bueno, ens sobta que darrerament en els equipaments municipals hi hagin hagut subtraccions o robatoris d'objectes personals. En un cas, en el PAP 3 per els vestuaris, i en l'altre doncs, es va rebre una circular per part interna de l'Ajuntament doncs, que també hi havia algun tipus de subtracció. Tenim un problema, alguna cosa ens està passant, no? Que en els equipaments municipals bueno, ens estigui passant això. El que demanaria més, quines són les mesures, perquè al nivell de càmeres no fa falta, a nivell intern no fa falta demanar el permís a interior, sempre i quan estigui dins d'un equipament municipal, i per tant, quines són les mesures, perquè jo crec que comença a ser una mica preocupant que hi hagin aquestes subtraccions. I la segona pregunta és respecte al comerç, i que quedi clar que no va en detriment ni contra cap comerç ni contra cap comerciant, però parlem d'accessibilitat. L'ordenança d'accessibilitat obliga a tots els nous comerços o els canvis d'activitat, entre d'altres, a obrir el comerç quan estigui obert amb una rampa d'accessibilitat per a les persones amb problemes de mobilitat o mobilitat reduïda. Jo sé que se n'ha parlat a la taula de mobilitat,
però jo mateix he pogut passejar i en els, a l'eix comercial que en diem des de l'estació fins al, fins al monestir s'han obert més d'una trentena de comerços i d'aquests ni tan sols el 30% compleix aquesta ordenança. Entenem, llegint l'ordenança, entenem que la llicència d'obertura s'està donant en previsió a que es pugui fer a llarg plaç, però entenem que aquells comerços que realitzen obres o que tenen un canvi d'activitat i que realitzen obres majors o menors, és igual, haurien de, per de facto, quan obren la persiana, tenir l'accessibilitat. Jo la pregunta que ens fem és quin tipus de control o quin tipus d'inspecció es fa quan es dona la llicència d'obertura d'un comerç perquè pugui obrir sense que tingui aquestes mesures d'accessibilitat realitzades. Senzillament és això.
Molt bé, gràcies. Li contestarà el senyor Puigneró en primer lloc en relació a les sustraccions.
Sí, però és cert que la ciutat en aquest darrer any, així com han baixat doncs, els delictes greus, i per tant doncs, això ens hem d'estar contents, sí que és veritat que els petits furs doncs, a la ciutat han augmentat, i per tant també han augmentat en aquest cas, o també hem tingut algun episodi en aquest cas en alguns equipaments municipals. No? De fet, doncs, ja hem pres algunes mesures, com és reforçar a nivell de presència policial al voltant d'aquests equipaments, però és evident que bueno, cal prendre altres mesures, en el cas d'equipaments esportius, doncs, potser doncs, mirar de veure doncs, de buscar solucions, no podem tenir un policia a cada vestuari, hem de buscar altres solucions, estem treballant conjuntament amb l'àrea d'esports a veure quines aquestes solucions es poden implantar. Per part del meu àmbit o de la meva àrea, doncs, una és la possibilitat de posar càmeres, i és el que estem valorant, per això té un cost econòmic, d'haver una instal·lació, a més si es fan a fora de la instal·lació ha d'haver-hi el permís de la Generalitat, per tant tot això és el que estem en aquests moments valorant.
Gràcies. I per part de Comerç, el senyor Romero té la paraula.
S'han provat de fa temps en la defensa d'activitats i en la defensa d'obres menors. Ja hem fet un pas funcionant per donar a visitar perquè no estiguin pagant un lloguer una empresa o una persona durant 3, 4, 6 mesos. Simplement es fa una conversació prèvia, per tant podem obrir. Això no es defineix perquè han de complir les normes. En aquest moment tenim efectivament diversos expedients iniciats perquè no estan sobre les normes. Algun pas sense fer prop, l'hem comentat amb alguna informativa i tenim expedients sobre prop de provar que s'han traspassat últimament. Hasta prop tant temps ja estan, però sempre tindrà un traspàs, s'han d'adaptar a les noves, a la nova situació. Tenim l'experiència iniciat, també no sempre tenen una raó, no sempre tenen propietats massa petits, depenen d'un, dos o tres raons, i tècnicament no és factible, perquè és petit, l'hem de fer una rampa que no dona les dimensions adequades. Per raó, estem a sobre, tenim bastants expedients iniciats i si no ho fan per les formes, ho han de fer per les dolentes.
Gràcies, senyor Soler. Molt breument.
L'entenc, Vull dir, no és res, però quan es veu que hi ha un canvi d'activitat i s'està remodelant tot el comerç i es veu que es posa una peça de marbre en el graó aquell, escolti'm, això no ho hauríem de permetre. Una altra cosa és que tingui dos o tres graons i si no sigui un canvi d'activitat, sinó que sigui un traspàs. Ja, entenem que això pot passar, però bueno, jo m'agradaria que posessin fil a l'agulla amb això, és un prec. I si em permet, era un prec molt parlant de seguretat, molt pel senyor Puigneró. En la passada, bueno, fa algunes comissions informatives vam parlar del que és la sala de control, i vam comentar doncs, la voluntat de poder-la visitar i tal i qual. Clar, la nostra sorpresa ha estat que ja l'hem vist pel diari. No ho sé, haguéssim pogut tenir una mica de visió en aquest sentit i pregar-li No perquè vulgui anar-lo a veure, sinó que veure les càmeres a través del diari és una mica d'allò, saps? Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Soler. Senyor Villasenor, té la paraula.
Gràcies. Bé, avui no li preguntaré al regidor d'Urbanisme, però sí al d'Esports. Una interpel·lació sobre els convenis del CAR. Aquests dies ha sortit publicat els convenis amb tres entitats amb el centre del rendiment, cosa que també s'ha referit en una comissió informativa. La pregunta és molt concreta. Per tirar endavant aquests convenis amb aquestes entitats, és cert que no s'ha comptat amb el Consell d'Esports i la Coordinadora d'Esports?
Gràcies.
I la segona és un prec genèric, senyora alcaldessa. Aquests dies ha sortit publicat un aspecte que ens preocupa, i és el debat al voltant d'una proposta de reordenació interna que contempla la possibilitat de fondre l'Escola d'Arquitectura del Vallès amb l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, fent desaparèixer en realitat l'escola nostra com a tal. Si bé entenem que cal cercar economies d'escala en les diferents gestions públiques, entenem que els grups municipals ens hem de posar, diguem-ne, a defensar radicalment la permanència de la nostra escola a la nostra ciutat. Podem conèixer el seu posicionament sobre aquest tema?
Perfectament, molt bé. Senyor Tizón, té la paraula.
Aviam, el que recull el conveni amb el CAR no és un conveni entre tres entitats esportives de Sant Cugat i el centre del rendiment, sinó que el que es fa és reorganitzar una miqueta una situació que ja existia. Hi havia entitats de Sant Cugat usuàries del CAR. Bé, el que vam plantejar nosaltres va ser recollir tota aquesta situació en el marc d'un conveni, a la fi d'enfortir una miqueta les relacions amb el CAR. Per tant, la resposta al que vostè pregunta és no, però no perquè no s'hagi volgut. La coordinadora n'era coneixedora d'aquesta situació, les entitats del Consell Sectorial d'Esports n'eren coneixedores d'aquesta situació, i per tant no hi ha hagut cap mena de discussió ni debat en aquest procés.
Gràcies, senyor Villasenor.
Ha dit que no. Jo li demanaria que la propera vegada fos que sí, i que aquestes coses s'han de debatre en el marc que ens han dotat per fer-ho, bàsicament el Consell d'Esports i la coordinadora. Vostè m'està dient que el fet de que algunes entitats ho sàpiguen, la coordinadora és un ens amb els quals vostès tenen reunions periòdiques i per tant caldria que ho fessin. Bàsicament perquè crec que tenim al voltant de 30 entitats, 15 que formen part de la coordinadora, i estem parlant d'un conveni en 3, i vostè sap que hi ha altres entitats que també han utilitzat les instal·lacions del CAR i que no són cap d'aquestes 3. Per tant, alguna d'aquestes entitats, que com pot entendre n'hem parlat, pot estar pensant: home, si jo ja he utilitzat alguna vegada les instal·lacions del CAR i ara no tinc conveni, podré continuar utilitzant-les? Per tant, no cal que em respongui a mi, això li ha de respondre a les entitats en el marc que toca, que és el Consell d'Esports, que entenc que aviat tindrem una reunió. Jo crec que fora interessant que una cosa positiva com és aquesta que s'ha realitzat la mirem d'ampliar en quant a informació i la mirem de millorar. Gràcies.
En qualsevol cas, i molt breument, no li contesto a vostè, contesto a la ciutadania. Aquest conveni està obert a la incorporació de noves entitats, vull dir, aquestes tres les que ja hi havia. El CAR, en qualsevol cas, s'ha negat a incorporar-ne de noves, sempre i quan el terme està subjecte a disponibilitat d'espais per part del centre del rendiment.
Gràcies, senyor Villasenor. Jo crec que ha quedat prou clar.
Sí, no, claríssim, sempre un tema formal. Quan li faig una pregunta, té l'obligació de contestar-me en el ple aquest o en el següent, per tant sí que m'ha de respondre. Ja m'ho ha respost, gràcies.
És que ja ho ha dit que el respon, eh? Jo he sentit que el responia, senyor Villasenor. És que, escolti, el tema de l'Escola d'Arquitectura, jo crec que és molt oportuna la reflexió que fa vostè avui, per explicar-li quines són les gestions que ha vingut fent l'alcaldia. D'una banda, parlar amb el director de l'Escola d'Arquitectura, això ho vam fer ja la setmana passada, i veure quin era el posicionament. D'altra banda, parlar amb el director general d'Universitats, això ho hem fet avui mateix al matí, i hem tingut una conversa amb el director general que ara els traslladaré. I en tercer lloc, sol·licitar entrevista amb el rector de la UPC, per també valorar quina és l'estratègia, doncs, en relació a aquesta reorganització. En primer lloc, de la conversa ja mantinguda amb el director general d'Universitats, no hi ha cap dubte que Arquitectura seguirà Sant Cugat, això no hi ha cap dubte. El que sí és que s'ha creat una comissió a nivell d'UPC per tal de fer una sèrie de reflexions sobre si es poden, doncs, fer economies d'escala i, per tant, doncs, intentar doncs, organitzar-se d'una manera menys costosa per les arques doncs, públiques o les arques de la universitat. Aquest procés no està tancat ni està acabat. Jo crec que hem de veure com evoluciona aquest procés i quines decisions es pren dins el marc de la mateixa UPC, però nosaltres ens hem posat a disposició d'una banda del director de l'Escola d'Arquitectura del Vallès per dir-li com a ciutat nosaltres defensem que segueixi aquesta Escola d'Arquitectura del Vallès i per tant ens interessa com a ciutat que som universitària seguir tenint aquesta formació aquí. Ens hem posat a la disposició també del director general d'universitats que a més ha comentat la importància del fet que és l'Escola d'Arquitectura del Vallès campus d'excel·lència amb energies renovables i per tant potser el debat que s'està fent no és tant a Sant Cugat o Barcelona, sinó com la professió de l'arquitectura es reinventa en relació doncs, als reptes nous que té al davant. I per tant, en aquest sentit, ens queda la visita amb el rector, que els informarem, però en qualsevol cas crec que estaria molt bé si també en els propers plens poguéssim portar una moció doncs, conjunta de tots els grups municipals en relació a suport a l'Escola d'Arquitectura del Vallès, que ha estat un referent, és un referent i sobretot ha estat una peça clau a la nostra ciutat. No sé si amb això el situo una mica. Nosaltres també ens hem anat informant per la premsa, però de seguida hem intentat contactar amb els agents que estan directament afectats i saber en què ens movem o en quina situació ens movem.
Jo crec que vostès estan realitzant tasques des del govern encertades en aquest sentit. Jo crec que la proposta que vostè fa, que ho ampliem també des del punt de vista institucional amb el suport dels partits polítics o els grups municipals a una moció conjunta seria molt, molt adequat, una moció institucional. Tenim dues setmanetes per treballar-la, jo crec que anirà molt bé.
Doncs li agraeixo i designarem el Joan Puigdomènec perquè conjuntament amb els diferents grups pugui fer una bona proposta, no tinc cap dubte que així serà. Senyor Pros, té la paraula.
Gràcies. És una pregunta pel Joan Puigdomènec. Ahir llegint l'Ara vaig llegir la carta d'una dona que es presentava, o signava com a habitant de la Serra de Collserola, que deia que havia rebut una carta a casa que d'una empresa que es diu Indium Traders que l'avisava de que s'estaven començant uns treballs de preparació i exploració de terrenys a Collserola per treure una gran quantitat d'indi de la serra amb tot el que això suposa a nivell de mediambiental. La pregunta és evident, no sé si exactament on s'han començat els treballs és Sant Cugat, si no Sant Cugat si es pot indagar i més que res perquè no ens agradaria que la Serra de Collserola, deixant de banda que evidentment és un parc natural, comenci a passar el que està passant en diverses comarques del país amb tot el tema del fracking. Moltes gràcies.
Gràcies. Senyor Puigdomènec, té la paraula. Sí.
Bé, no és que a Collserola hi hagin indis ara, sinó que efectivament aquest tema d'explotació i extracció d'aquest material estrany i utilitzat en temes d'alta tecnologia, la veritat és que aquesta notícia jo m'he enterat darrerament i la veritat és que la trobo esotèrica, però en qualsevol cas jo si per cas pel proper ple indagaré exactament què és el que hi ha aquí darrere, qui ho ha autoritzat, en fi, aquest tipus de coses i en realitat quin és l'abast de la qüestió. I a continuació el proper ple doncs ho explicaré potser més rigor que el que ara serien suposicions.
Moltes gràcies, doncs així ho farem. Senyor Bea, té la paraula.
Bé, dues qüestions. La primera referent a les entitats i problemes que tenen a vegades a l'hora d'organitzar diverses activitats. Cronològicament, el primer exemple és els castellers que per la marató van organitzar una activitat i es van trobar que van demanar el permís per fer-la i que un dia abans els hi van dir des de la policia local que no podien fer-ho a menys que seguissin tot un seguit de protocols que a part que no s'havia avisat fins aquell moment doncs clar, eren costosos i difícil compliment. Al final es va solucionar, suposo que el fet que fos una activitat que no tingués afany lucratiu va possibilitar que l'Ajuntament assumís el tema de la seguretat, però uns dies després, el dia de Cap d'Any, va haver una festa al Club Muntanyenc. El que va passar és que el mateix matí del dia 31, em sap que anaven justos de temps, això sí que m'ho han reconegut quan m'han dit, però el mateix matí del dia 31 es van posar moltes condicions diferents de les que fins al moment s'havien deixat entreveure que hi havia, i aleshores es va estar a punt de suspendre la celebració de Cap d'Any que hi havia prevista. Gent molt jove va haver d'assumir responsabilitats, que estaven força espantats, m'ho van comentar. I en tot cas aquests dos exemples és per que es vegi una miqueta que a vegades hi ha gent que sí que està molt acostumada i bregada en això d'omplir instàncies i muntar activitats, i aleshores ho té una mica més per la mà, però moltes vegades tants tràmits i coses a última hora desincentiven una mica que determinats col·lectius muntin coses, i a nivell econòmic també a vegades és inassumible. Això per una banda. La segona, referent a un punt de l'ordre del dia que avui no hi és a l'ordre del dia, o sigui que hi era fa una setmana i avui no hi és, començaré per la part positiva, i és que la CUP hem batut un rècord, em sembla, que algun corregeix si m'equivoco, en un any i mig, tres mocions prohibides, bueno, que no s'han permès dur aquest ple, una operació ràpida, 18 mesos entre tres, una moció de 6 mesos prohibida. La primera va ser de la monarquia, el segon el tema de Núñez i Navarro, avui és el tema de l'estat català sobirà, bueno, en territori sobirà i lliure. Bé, molt ràpidament, entenem que hi ha arguments legals i entenem que el govern tingui recels a l'hora d'aprovar segons quins temes, dur-los aquí és totalment comprensible, però bé, aquesta moció, igual que les dues anteriors que hem presentat i no s'han permès debatre ni aprovar, per tant, s'han aprovat en molts municipis, en el cas d'aquesta darrera pràcticament dos centenars, Vilanova, governat per Convergència, o Vic, o ciutats similars, no? Girona, el senyor Puigdemont, em sembla que ha tingut una denúncia del sindicat Manos Límpies per aquesta qüestió. Bé, assumint que és comprensible i legítim que Convergència no vulgui embrancar-se en temes legals i patir les represàlies de l'Estat, una reflexió. Aquest procés que està endegant, en què Convergència també ha dit que hi vol ser, haurà de transgredir la legalitat, perquè per desgràcia les lleis espanyoles són molt fèrries i la Constitució la primera. Estan fetes precisament per això, perquè no sigui molt difícil canviar-les. Per tant, si a la primera de canvi, a la primera que l'Estat denuncia Salrà i denuncia Arenys de Munt per aquestes qüestions, ens tirem enrere, doncs crec que hauríem de pensar-hi tot això, perquè hi haurà un moment en què haurem de començar a aplicar la desobediència, que és, des del nostre punt de vista, l'única manera com aconseguirem els objectius.
Bé, moltes gràcies, senyor Bea. En tot cas, li contestaré jo totes les qüestions. Bé, com sap, efectivament, avaluo quins temes porto i portem a l'ordre del dia, i efectivament doncs hi ha motius legals, i en qualsevol cas jo el que dic és que bé, s'han de també mesurar quan hi ha un informe doncs pertinent, jurídic pertinent, i també i crec que els hi vaig dir en un altre dels plens, el que estic fent, crec, com a alcaldessa és no posar en perill la institució, no només la institució, sinó també defensar doncs els drets de tots vostès. Per tant, en aquest sentit, respectant el marc de la legalitat, crec que defensem en aquest sentit les regles del joc davant les quals ens hem dotat. Jo crec que això no vol dir que ni posiciona Convergència, si vol pot dir que em posiciono jo com a alcaldessa, és així, i perquè a més Convergència en altres llocs ha actuat de manera diferent. Per tant, jo com a alcaldessa considero que aquest és el marc que cal doncs aplicar en la nostra ciutat. Pot ser que m'ho discuteixin, no hi tinc cap problema, però jo sí que crec que puc defensar perfectament el fet que quan no porto això al ple, el que faig és preservar els drets de tots els que estem avui aquí assentats. En relació a les altres qüestions, comentar-li dues coses en quant a assumpció del risc, no? Perquè hem de veure com anem assumint el risc, no? Jo crec que no tenen res a veure, d'una banda, el fet del Muntanyenc amb doncs, l'acte que van organitzar Castellers per la Marató. Són dues qüestions diferents. Nosaltres, quan autoritzem una activitat, evidentment hem de disposar d'uns informes tècnics que autoritzin aquesta activitat. Clar, quan ens trobem amb un informe tècnic desfavorable, i desobeïm aquest informe tècnic, doncs és complicat. Per tant, hi ha d'haver algun polític que assumeixi aquestes responsabilitats. A banda de l'entitat, que evidentment les assumeix, no cap queixa, jo crec que en aquest sentit Castellers van tenir una acció o actuació impecable, però ens vam trobar doncs, a darrera hora amb aquest problema. I efectivament el que vam dir és que malgrat l'informe consideràvem que es complien una sèrie de mesures que eren garantistes i per tant autoritzàvem. I al final qui assumeix la responsabilitat final és la meva persona. Per tant, en el cas d'assumpció d'aquesta responsabilitat es va autoritzar i ho vam poder arreglar i jo mateixa vaig pujar a la grua, cap problema. Vull dir. Però sí que hem de tenir en compte que a vegades tenim un informe tècnic que ens posa en una situació de dificultat i moltes vegades la gent no té per què saber-ho, no? Però els que estem exercint el govern estem assumint cada dia un punt de responsabilitat de dir, bé, doncs escolta, hem de tirar endavant perquè així doncs, fem poble, fem ciutat i és que si no, no faríem res. Jo crec que en el cas de la festa del Muntanyenc va haver-hi un tema també agreujat per el cas Madrid Arena. I diguem-ho clar, o sigui, el cas Madrid Arena fa que hi hagi una sèrie de prevencions que moltes altres vegades doncs, no s'haurien tingut i per tant bueno, això és un problema per als que estem al final fent l'autorització final o la signatura final. Per tant, jo crec que aquí han jugat aquestes qüestions. Sé que hi ha moltes entitats que els hi és una dificultat el fet de presentar les instàncies. Jo crec que des de l'àrea de cultura s'està fent un esforç gran per ajudar-les en el procés i li asseguro que si és per la meva persona o per les regidories o pels directors de les àrees intentem solucionar i posar mesures perquè les entitats tirin endavant perquè ens refiem de les entitats. Vull dir, al final som corresponsables. Però també hem de tenir en compte doncs, que les directrius tècniques doncs, pesen i doncs, no hem de cridar la mala sort, però en cas d'algun accident que ningú voldria, doncs evidentment allò pesaria i pesaria de manera doncs, important. No sé si... Sí, sí, endavant.
Ho entenc perfectament, això últim, el tema tècnic, crec que és clar. En aquests dos casos que he plantejat sí que hi havia el tema tècnic, el que passa és que també ho volia comentar com a exemple, no? Jo, per exemple, he estat molts anys muntant un exemple concret de calçotades i muntar una calçotada no era com demanar una hipoteca, però déu-n'hi-do, perquè cada any estàvem un dia abans trucant, quan no el mateix dia, per saber si ens donaven això. Això més que res, per agilitzar els tràmits, perquè aleshores tu no pots muntar una calçotada per 200 persones si t'ho diuen el dia anterior perquè has de comprar tot. Ja ho saben, no, això? Doncs que intentem agilitzar els tràmits.
Senyor Bea, per part de... Què diu el senyor Calderón?
Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, és una pregunta que no sé ben bé a qui va adreçada. Pot tocar economia, política social, serveis socials en general. Com deuen saber, el proper mes de febrer acaba la segona pròrroga del Pla Prepara del Govern de l'Estat, que és aquelles ajudes de 400 euros a la gent que ha acabat la prestació. Llavors la pregunta, més enllà de fer judicis de valor del que pugui fer el Ministeri d'Ocupació i Benestar Social amb aquesta ajuda, és si a nivell de polítiques socials i de pressupost ho tenen en compte, si saben quanta gent a Sant Cugat pot patir això i si podem fer front a un increment de sol·licituds de fer sol·licituds cap a polítiques socials.
Sí, moltes gràcies. Senyora Pellicer, té la paraula.
Doncs crec que ens ho va preguntar l'altre dia i a mi el tinent d'alcalde d'Economia ens ho va preguntar. El problema que tenim amb aquesta pròrroga és que a través de l'Ajuntament només es fa la petició. O sigui, nosaltres només es demana, o sigui, no es fa la petició nosaltres, sinó que nosaltres hem de fer l'informe només. Llavors això se'ns escapa després, no podem fer el seguiment de si els hi donen, si no els hi donen, etc. I ara els números exactes de la gent possiblement afectada no els tinc aquí davant, però ja li passaré, però sí que arrel de la seva pregunta doncs, vam fer una sèrie de gestions a veure com d'alguna manera podíem fer el seguiment d'aquestes persones des de serveis socials. No serà fàcil perquè ja ens passa a vegades amb els arrelaments i amb altres coses, que quan no fem nosaltres el procés sencer, doncs quan passa a altres administracions normalment són molt per llei de protecció de dades i coses així, són, no es poden donar, no? Però que bé, mirarem les dades de la possible gent afectada i efectivament ja ens hem començat a fer informes, normalment positius, perquè se'ls hi renovi. Però en, tot, en qualsevol cas li demanarem els números i li passarem.
Les gràcies, senyor Calderón.
Que no. Està molt bé l'explicació, li agraeixo molt. És evident que l'equip de govern no pot tenir el control d'una cosa que gestiona l'Estat en aquest cas. Però la pregunta, em sembla que no m'he explicat bé, la pregunta és, si s'acaba aquest pla, l'àrea de polítiques socials està en disposició, o d'economia, a fer front a un possible increment de demanda a serveis socials d'ajuts?
Gràcies. Senyor Brugueroles, ara contesta, doncs senyor Brugueroles.
Efectivament, és un tema que està acabant. Sí, exacte. Sí, nosaltres el que hem fet, i a més ho hem fet d'acord amb vostès, és en aquest pressupost hem posat un fons de contingències socials fort, i a més l'ampliarem. Per què? Per preveure què? Doncs per preveure circumstàncies com aquestes, perquè hi ha molta incertesa econòmica i poden passar situacions molt greus. I ja ho he dit diverses vegades en aquest ple i tots vostès són conscients i ho compartim tothom. Volem ser molt sensibles amb aquesta situació i per tant ens hem de dotar de la musculatura necessària per poder fer-li front. A banda, saben vostès també, abans he mencionat en el torn de premsa i preguntes del públic la previsió d'establir una línia d'ajuts a persones en situació d'atur. Vam parlar també d'ajuts a persones en situació de renda mínima d'inserció, precisament dels que fins ara han estat perceptors d'aquesta renda de 400 euros. Veurem si s'acaba o no, però en tot cas tothom quedaria inserit en aquest marc. La capacitat de l'Ajuntament és la que és, president. I no podem abordar competències que no en són pròpies, però el que no farem és, diguem-ne, ser insensibles davant una situació que tots coneixem i que tots voldríem contribuir a millorar.
Gràcies. Senyor Benejam, té la paraula.
En el passat ple de desembre vam fer una pregunta sobre la qüestió de Tabasa, que a dia d'avui encara no hem rebut resposta. Suposo que la informació està, vostè és consellera, entenc, del Consell d'Administració de Tabasa, i sol·licitem aquesta informació a veure què passa amb Tabasa. Gràcies.
Sí, li dono ara mateix. Fet, Tabasa s'ha dissolt, en aquest moment ja no existeix doncs, el que seria el Consell d'Administració, que diguéssim acabarà ja les seves funcions. Des del dia 1 de gener els treballadors han passat tots a l'empresa que ha adquirit doncs, el que són els efectius o els actius de Tabasa. En aquest sentit, per fer-ho, la Generalitat doncs, al fer-ho ha ingressat doncs, uns diners que han sortit als mitjans de comunicació. Els treballadors i el personal queden tots doncs, subrogats a la nova empresa i bé, el que estem en aquest moment acabant d'ajustar és la liquidació concreta amb números, amb xifres, que això jo crec que ho tindrem el mes de març, que voldrà dir que de la liquidació que es fa hi haurà els ajuntaments que tenien una participació, nosaltres teníem un 0,97% de participació, no arribava ni a l'1% de participació, cobrarem en funció d'aquest 0,97, haurem d'ingressar una indemnització o per la dissolució de l'empresa, i també els serveis econòmics estan avaluant ja començar a cobrar l'IBI doncs del que és la nova societat, perquè al ser privada doncs evidentment ha de pagar aquest impost que abans estava exempt.
Era una pregunta, ara faig un prec. Aquesta informació creiem que la tindríem d'haver tingut abans, perquè clar, tenir-la posteriori doncs, ja està bé, però almenys durant, quan suposo que el Consell d'Administració s'haurà tractat aquest tema àmpliament, perquè si la societat ha decidit dissoldre's, doncs, això és un acord de la Junta General, no? de la societat, almenys que se'ns informi una mica més, tenint en compte que la pregunta la vam fer fa un mes. Gràcies.
Doncs així ho farem. Senyora Domènech.
Gràcies. Bona tarda. Aquesta pregunta jo no sé a qui la he de dirigir, si als partits en concret o a un regidor en particular. Es refereix a que, bueno, tenim queixes de que encara queden cartells de les eleccions passades pels carrers de Sant Cugat i Mirassol, concretament de la CUP i d'Esquerra Republicana. I no sé en qui s'ha de dir això, o què s'ha de fer. Bé, doncs, quan se trauran, no ho sé.
Queda dit i en qualsevol cas farem una darrera revisió per part del municipi, però jo crec que queda recollit per part dels grups.
Digues, no, no, nosaltres ens pensàvem que estan tots fora i ens ho han dit i els tenem a treure.
Perfecte, doncs
gràcies.
Quedarà arreglat. Gràcies.
I Esquerra Republicana no s'inquieta.
Esquerra li traslladarem, però en qualsevol cas també han assistit al ple, per tant sabran què cal fer. Molt gràcies. Bé, senyor de Salvador, té la paraula.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bien, és una pregunta al senyor Puigneró. Senyor Puigneró, las planas existen. Las planas existen. La frase no es mía, la frase se la dijo a usted delante mío varias madres de familia en la Escuela La Floresta, pasado miércoles a las 9 de la mañana, supongo que se acuerda. Y es que claro, continuamos arrastrando el problema de siempre. De siempre no, corrijo, de hace ya algún tiempo, que es el tema de los alumnos que viven en las planas y que acuden al colegio de La Floresta y que sufren una discriminación, al menos económica, por no tener las planas una escuela. Yo creo que hay que dar una respuesta ya a esta gente. Sabemos que a lo mejor pues la competencia no es estrictamente municipal, es posible, pero es una necesidad de primer orden que creo que la administración local tendría que responder. Yo creo que es un tema que considero prioritario, sobre todo cuando, bueno, pues en otros ámbitos estamos hablando de planes presupuestados en muchos millones de euros y esto es un tema mucho más urgente y de mucho menos importe. Esto es un tema. Y el segundo tema, señor Puigneró, también dirigido a usted, es el atraco que tuvo la semana pasada a las 2 de la tarde en una parafarmacia, como usted bien sabe, en la calle Valldoreix, tocando a la estación. Y bueno, los vecinos, yo creo que es un sentir de parte de la ciudadanía, pues encuentran a faltar dentro del núcleo urbano y durante el día y durante la noche, pues patrullas de la policía pasearse, no en coche porque no se puede, porque es todo prácticamente peatonal y aún lo será más, pero sí pasearse y que se vea, que la gente vea que hay una presencia policial en las calles, que lo que hacen es velar por la seguridad de todos. Gracias.
Moltes gràcies. Donarem la paraula en primer lloc al president del districte de les Planes, que ha demanat la paraula, senyor Puigdomènec.
Bé, li agraeixo molt aquesta pregunta, perquè vostè sap que està convocat un Consell de Barri per dimecres que ve, en el qual precisament parlarem d'aquest tema, perquè en el Consell de Barri de les Planes vostè ja sap, perquè hi assisteix, que cada tema que es tracta en un Consell de Barri, en particular temes, per exemple, del cost del transport escolar, etc., no es deixa mai sense respondre ni sense actuar. Això vostè ho sap i això no és mèrit del president, sinó és mèrit dels membres del Consell de Barri de les Planes. En particular, efectivament, el tema del transport escolar per un barri que no té l'escola en el mateix barri, doncs és un problema, i és un problema que quan hi ha hagut el tema de la pujada previsible de la quota del transport escolar, aquest ajuntament s'ha mogut dintre del Consell Comarcal per, de moment, aquest any, retenir el preu del transport escolar sense cap mena d'augment, cosa que estava previst, la primera de les coses. Després, des de serveis socials, efectivament també, i per part de l'Ajuntament, es va iniciar o es va obrir una línia de subvencions que ha arribat a bastantes famílies de tal manera que fins i tot reduir el cost d'aquest transport escolar. En particular, això s'ha resolt fa ben poc i donarem comptes en el Consell de Barri de dimecres de la quantitat de famílies que han estat ateses per tenir en compte els ingressos de cada una d'aquestes famílies. En particular hi ha hagut 5 famílies de les Planes que han entrat dintre d'aquest barem i per tant des de serveis socials se'ls ha pogut ajudar. Per tant, una de les coses que hem de treballar dintre del Consell de Barri de les Planes és efectivament, jo crec que aquest any hem pogut tocar de manera, jo crec, bastant precisa aquest tipus de temes. Ara, que és el que ens queda, efectivament l'any que ve tornarem a estar en una altra posició d'aquestes i haurem de també d'organitzar-nos i haurem de veure com resoldre-ho. Però això, efectivament, jo no sé si és un problema d'aquí sigui, però evidentment dintre del Consell de Barri de les Planes és un tema prioritari i ho seguirà sent.
Moltes gràcies, senyor Puigdomènec. Senyor Salvador.
Sí, gracias, señora alcaldesa. Mire, yo no me conozco el tema de las subvenciones por parte de servicios sociales, pero yo no me refería tanto a los problemas puntuales que determinadas familias pueden tener, como no podría ser de otra manera, que sé que se atienden, sino en general, es decir, la familia que vive en Las Planas con niños, como principio general, sufre una discriminación respecto a la familia que vive en otros en el núcleo urbano o en otros barrios de San Cugat. Entonces yo creo que esto hay que dar una respuesta no puntual y en plan parche, que está muy bien, las necesidades más urgentes, sino una respuesta global. Yo creo que la justificación de la administración local precisamente está en estas cosas, ¿no? Y bueno, nos gustaría por lo menos pues tratarlo. Sé que es un tema de Consejo de Barrio a Las Planas, pero yo creo que por su importancia y relevancia pues he querido tratarlo en el Pleno, ¿no? En fin, al final es donde se representa toda la ciudadanía. Gracias.
Moltes gràcies. La següent qüestió li respondrà el senyor Puigneró.
Sí, senyor Salvador, vostè té la virtut de transformar sempre una bona notícia en una mala notícia, eh? Perquè l'altre dia que estàvem era precisament celebrant que l'escola de la Floresta doncs, feia un any que hi arribava el transport urbà, que gràcies a la sortat que s'hi va fer i que permetia doncs, que l'autobús pogués entrar amb les garanties a l'escola de la Floresta i que per tant se'n beneficien molts nanos de la Floresta, vostè aprofita doncs, aquella situació per, evidentment, que haver-hi doncs, una mare que se'n va adreçar molt amablement, per cert, requerint que ella venia de Les Planes, que portava els seus fills des de Les Planes i que no tenia, que allà no arribava el transport urbà. Jo li vaig dir que, evidentment, aquell del transport urbà de la Floresta, que existeix transport escolar que porta nens des de Les Planes a diferents escoles de Sant Cugat i que en tot cas hi havia el transport escolar com a alternativa, que evidentment ha pujat molt de preu i aquest és un problema per moltes famílies, és veritat, i que en tot cas doncs, estàvem a disposició d'estudiar possibilitats, alternatives, però que no podíem fer de cap manera era per tants pocs casos posar doncs, una línia de transport urbà des de Les Planes a l'escola Floresta, perquè això evidentment és totalment sostenible i hem de buscar doncs, mecanismes més intel·ligents o més o fórmules alternatives per poder veure doncs, com podem solucionar aquest problema. Però, si us plau, sigui una mica més positiu, perquè aquell dia precisament era tot, diguéssim, era una bona notícia el que fèiem, estàvem allà i vostè transforma en algú negatiu. Pel que fa al cas de l'atracament, dir-li que és cert que hi va haver doncs, aquest incident al carrer Valloreig, dir-li que doncs, gràcies a les càmeres de videovigilància es va poder identificar les persones que van cometre aquest delicte i que van ser detingudes i que això està doncs, en el procés judicial que pertoca. Dir-li també que es produeixen molts pocs casos en la zona del centre, molts pocs comparativament amb fa alguns anys. Vull dir que, d'alguna manera o altra, les càmeres com a mètode de prevenció en el centre de la ciutat, en l'eix de vianants, estan funcionant. Dir-li també que jo que visc al centre, el centre de la ciutat, i passejo molt sovint per fer tot tipus d'activitats, anar a comprar, etc., és que em trobo cada 2 per 3 agents de la policia passejant, fins i tot vaig amb la meva parella, i arriba un punt que intento inclús pobres, perquè clar, com que estan de tant et saluden i això, arriba un punt que dius, tampoc no cal, no? Però vull dir que, li garanteixo, jo que passejo molt pel centre de la ciutat, no paro de trobar-me gens constantment. Per tant, aquesta percepció que vostè té de falta de seguretat, ja li puc dir que jo com a persona que viu al centre no la tinc.
Moltes gràcies. Bé, doncs, sense cap més qüestió, els agraeixo la seva presència avui aquí i molt bon vespre, s'aixeca la sessió.